Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 12 graus de temperatura en aquests moments a Mora d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu de l'hora 14. Benvinguts a aquest informatiu del migdia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. La plataforma Trens Dignes i l'associació del ferrocarril de Mora Nova adverteixen que la línia R15 perilla si es desdobla la línia que uneix Reus amb Lleida. Aquest desdoblament provocaria que la línia que passa per casa nostra quedés pràcticament sense transport de mercaderies i amb un volum reduït de passatges. Amb aquesta notícia, amb aquesta advertència, obrim l'hora 14. Avui és dijous 23 de febrer i aquests són la resta de titulars. Andreu Prunera.
L'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya ultima les converses amb els partits polítics perquè el Parlament reguli per llei els diners que les empreses eòliques han d'aportar als ajuntaments. I la candidatura del Priorat perquè sigui reconegut com a Patrimoni Mundial de la UNESCO passa avui la prova de foc davant els tècnics del Consell del Patrimoni Mundial a Madrid. Avui també es compleixen 80 anys del primer bombardeig de l'aviació feixista sobre Flix, que va ser el primer municipi de Catalunya en patir les bombes. El Club Patí Flix s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona als vuitens de final de la Copa Catalana i el benissanetà Isaac Márquez ha quedat quart d'Espanya en tir amb arc compost menors de 14 anys.
Gràcies, Andreu. La 1:52, comença l'hora 14. Doncs bé, comencem amb aquesta preocupació que ens fan arribar des de la plataforma Trens Dignes i l'associació del ferrocarril de Mora Nova han advertit que la línia R15 perilla si es desdobla la línia que uneix Reus amb Lleida. Aquest desdoblament provocaria que la línia que passa pel Priorat i per la Ribera d'Ebre quedés pràcticament sense transport de mercaderies i amb un volum reduït de passatgers. Actualment, aquesta línia, la R15, que uneix Barcelona amb Saragossa travessant el Priorat i la Ribera d'Ebre, és una de les vies que s'utilitzen per traslladar mercaderies des de la capital catalana fins a la resta d'Espanya. Uns convois que sovint acaben tornant per la R14, és la línia que s'endinsa a Catalunya per la demarcació de Lleida i que arriba a Reus i a Barcelona. Des de l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Mora la Nova adverteixen, però, que les intencions de la Generalitat i de l'Estat de desdoblar la via de Lleida podria fer que la línia de la Ribera d'Ebre es quedés sense transport de mercaderies i que al cap de pocs anys s'acabés desmantellant.
Hi ha veus que indiquen un interès tant del govern central com per part del govern de Catalunya en fomentar més la connexió amb la resta d'Espanya a través de la línia que també existeix, que va des de Reus a Lleida i va a Saragossa. Les dues actuen com una via duplicada, vol dir que els trens de mercaderies amb origen a Catalunya que van cap a la resta d'Espanya surten via R15 i arriben a Catalunya via Lleida, perquè evidentment els trens han d'anar i han de tornar. Ara bé, hi ha la intenció de duplicar la via pel traçat que passa per Lleida. Això què comportaria? Doncs que en el moment que els trens puguin anar i tornar per la via que passés per Lleida, aquesta d'aquí deixaria de tenir cap interès estratègic de transport mercaderies.
Escoltàvem el president de l'AFI, Jordi Sasplugas. Des de la plataforma Trens Dignes adverteixen que sense mercaderies serà molt difícil que les administracions vegin viable mantenir aquesta línia. Per això el portaveu de la plataforma, Josep Caçadó, crida a la mobilització i adverteix que la decisió de continuar mantenint o no la R15 es prendrà de més en poc temps.
Tenim un problema que la R15 perilla. Aquí hi ha problemes de futur. Problemes de futur que la gent quan se pensa, parla i diu, hosti, doncs tardaran 10 o 15 anys. No. Les decisions se prenen ara per a que després els 10 o 15 anys passin. Que de pronte diuen, esta infraestructura ja fora. I la desmunten, la desmantellen.
La plataforma Trens Dignes ja ha convocat una gran manifestació a l'estació de Mora la Nova per al proper 4 de març on advertiran del risc de perdre el ferrocarril que travessa la Ribera d'Ebre i el Priorat. Canviem de tema. L'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya, l'AMEC, ultima les converses amb els partits polítics perquè el Parlament reguli els diners que les empreses eòliques han de portar als ajuntaments en funció de la potència que tenen instal·lada. L'entitat demana que s'inclogui aquesta mesura a la llei d'acompanyament de pressupostos i que quedi aprovada ja el proper mes de març.
Des de l'Associació de Municipis Eòlics denuncien que alguns municipis, com ara Pradell de la Teixeta, reben uns 300 euros per cada megawatt instal·lat al seu terme municipal, mentre que en altres, com ara la Torre de l'Espanyol, es paguen 5.000 euros per megawatt instal·lat. Aquestes aportacions ara es regulen mitjançant convenis bilaterals entre ajuntament i empreses eòliques i alguns cops els diners es calculen mitjançant fórmules matemàtiques complexes que han acabat generant algunes confrontacions. De fet, ajuntaments com la Fatarella, Batea o Móra d'Ebre han arribat a interposar contenciosos administratius contra les companyies eòliques perquè diuen no els acaben pagant el que toca. Ara, des de l'Associació de Municipis, es demana al Parlament que es reguli per llei totes les aportacions en funció dels aerogeneradors i de la potència instal·lada que hi ha a cada localitat. La mesura no faria pagar més a les empreses eòliques, però sí que equipararia a les aportacions que reben tots els ajuntaments. El president de l'Associació de Municipis Eòlics, Carles Gibert, destaca que aquesta mesura ja s'aplica amb èxit a altres comunitats autònomes.
El que volem nosaltres és, en aquest cas, regularitzar via llei parlamentària, com ha passat en d'altres comunitats autònomes. Per tant, com a competències que tenen les comunitats autònomes i ja s'ha obert aquest meló amb quatre autonomies, esperem que el Parlament doncs, entomi aquesta proposta que naix des del territori, de baix cap a dalt, i que ho vehiculi via llei.
Amb la proposta de l'AMEC, les aportacions que haurien de pagar les empreses als ajuntaments es regularien mitjançant quatre barems diferents, depenent sempre de la potència instal·lada en cadascun dels municipis. Aniria des dels 1.500 euros per megawatt en municipis amb menys de 10 megawatts i mig instal·lats fins als 3.900 euros als municipis amb més de 22 megawatts i mig.
I avui la mirada ben posada, ben pendents del Priorat perquè la seva candidatura perquè el paisatge sigui reconegut com a Patrimoni Mundial de la UNESCO passa avui la prova de foc davant els tècnics del Consell del Patrimoni Mundial a Madrid. Aquest ens, que depèn del Ministeri de Cultura, s'encarregarà d'avaluar la candidatura i resoldrà el proper 9 de març quines candidatures es presenten finalment davant la UNESCO el 2018.
Diversos representants del Consell Comarcal del Priorat i de la plataforma Prioritat defensen avui la candidatura de la comarca perquè sigui reconeguda com a Patrimoni de la UNESCO. En la compareixença davant el Consell de Patrimoni, els impulsors defensaran tot el dossier on expliquen els valors del paisatge del Priorat i també el seu pla de gestió, que estableix les línies mestres que s'haurà de seguir per tal de preservar-lo. La coordinadora de Prioritat, Roser Bernet, espera poder superar l'examen del Consell i seguir endavant amb la candidatura.
En el que ens interessa és passar aquesta etapa, és a dir, la vostra candidatura, el vostre dossier és correcte, està preparat per anar a l'UNESCO, perquè això vol dir que hem estat treballant bé, vol dir que hem fet la feina i continuarem treballant, perquè el que ens interessa d'aquest projecte no és tant el segell de la UNESCO, que també, sinó el que anem fent per aconseguir-lo, i nosaltres continuarem treballant en la gestió més adequada per continuar mantenint els valors d'aquest paisatge agrícola que volem mantenir i volem protegir i volem gestionar com Déu mana.
La candidatura del Priorat és l'única de tot Catalunya que opta a ser reconeguda com a Patrimoni de la UNESCO el 2018.
Més coses. Avui es compleixen 80 anys del primer bombardeig de l'aviació feixista sobre Flix, que va ser el primer municipi de Catalunya que va rebre els atacs dels avions sobre població civil.
La matinada del 23 al 24 de febrer, l'aviació feixista italiana va bombardejar Flix amb l'objectiu de destruir una fàbrica d'explosius del municipi, coneguda com la Cloratita, una planta que no va patir cap mal perquè els feixistes van bombardejar per equivocació el complex químic del municipi, l'actual El Cros. També van atacar la població civil de forma indiscriminada, provocant 8 morts i una vintena de ferits. Per commemorar aquests fets, l'historiador Pere Muñoz ofereix demà divendres una conferència sobre el que va ser el primer bombardeig sobre població civil a Catalunya.
I acabem amb els esports. Tenim dues notícies per comentar referent a equips i atletes de casa nostra, Andreu.
El Club Patí Flix s'enfronta al Futbol Club Barcelona als vuitens de final de la Copa Catalunya de Segona Catalana. El partit es disputa a una eliminatòria única el cap de setmana del 25 de març. Serà Flix. I el benissanetà Isaac Márquez ha estat el quart classificat al Campionat d'Espanya de tir amb arc compost per a menors de 14 anys. La prova es va celebrar el passat cap de setmana a Pamplona.
Gràcies, Andreu. Són les dues. La informació continua a la cadena SER.